El gall del monestir.
És evident que el sector del Vallès necessita un reforç i ho parlarem amb molta calma, però sense tampoc entrar. I és evident que nosaltres continuem en la línia del conseller Comín, estem prestant servei públic i, per tant, tenim a la nostra xarxa pública molts dispositius que els volem posar a disposició de la ciutadania.
Són declaracions que feia la consellera Alba Vergés de Catalunya Informació i que recollim en aquesta tertúlia de dimecres, que com sempre la dediquem als diferents representants de les formacions polítiques amb representació al ple. Saludem tot seguit a la Lourdes Llorente de la CUP. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
M'he saltat el protocol perquè hi ha l'Eloi Rovira del PDeCAT Demòcrates. Molt bon dia.
Bon dia.
Ara sí que recupero el Sergio Blaque de Ciutadans. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Mireia Ingla d'Esquerra Republicana. Molt
bon
dia.
Hola, bon dia.
Roser Casamitjà d'Iniciativa per Catalunya Verds. Molt bon dia.
Bon dia.
I el Vicent San Francisco del Partit dels Socialistes. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
I hem de disculpar l'Àlvaro Benejan, que ens ha trucat abans de començar la tertúlia dient que no podia assistir-hi. Com deia, eren unes declaracions en un tema que és normalment referent a la nostra ciutat, sobre el tema de salut, sobre el tema de l'Hospital Universitari General de Catalunya. I amb aquesta intenció que ja recollia el conseller Toni Comín a l'anterior mandat, l'exconseller, amb aquella proposta de fer-lo públic, i que d'alguna manera agafa el guant en aquesta ocasió la consellera actual Alba Vergés, tal com ho sentíem. És un tema, com deia, que planeja sempre sobre les taules i que nosaltres ja estem molt atents. Volia saber l'opinió dels nostres convidats. Comencem per l'Eloi Rovira de PDeCAT Demòcrates.
Bon dia. Bé, nosaltres també celebrem aquestes declaracions. Evidentment, crec que és una reivindicació històrica del municipi i del territori, podríem dir, perquè no és una reivindicació només de Sant Cugat, afecta també a Rubí, Molins i altres municipis de l'entorn, i per tant seria una bona notícia que es pogués treballar en aquesta línia, de poder acabar fent públic els serveis de l'Hospital General de Catalunya, perquè la ciutadania del municipi i de l'entorn tingués un hospital de proximitat i no haver de desplaçar-nos a Terrassa, que és el de referència, o Sabadell o Barcelona, no? Jo crec que també serviria per descongestionar l'alta intensitat d'usos i visites que pateixen aquests hospitals, i per tant creiem que és una molt bona notícia. Evidentment no és fàcil, ara mateix hi ha una gestió privada, hi ha inversions, hi ha moltes coses en marxa, i per tant com a mínim que hi hagi aquesta voluntat creiem que és d'agrair. I nosaltres com a municipi, evidentment, estarem al costat recolzant aquesta proposta.
Jo que penso ara també en campanya, que encara queden uns mesos, i veient també el que vostè comentava sobre una posició, si em permeteu la llicència, enrocada per part de Quirón Salut. Nosaltres hi hem parlat amb ells i diuen que no veuen aquesta possibilitat. Jo no sé si serà, per exemple, de cara a la campanya, d'alguna manera, un dels temes a tractar.
Bueno, aquí, evidentment, suposo que, a més, jo crec que compartim tots aquesta il·lusió o aquesta voluntat. Evidentment, no depèn de nosaltres, perquè és un equipament privat, per tant, també estan plenament legitimats a no voler entrar a negociar, però, bueno, jo crec que si es fa un bon plantejament, si es fa una bona contrapartida, una bona oferta, per dir-ho manera, i que sigui justa i que sigui viable, jo crec que, bueno, pues, potser sí que canvien d'opinió, això mai se sap, no? Però, bueno, haurem de veure.
Lourdes Llorente, de la CUP.
Bueno, el tema de l'Hospital Público en Sant Cugat está dentro del paquete de las grandes deficiencias que tiene esta ciudad y las grandes carencias en materia de equipamientos públicos, sanidad, justicia y otros varios que podríamos decir, que evidentemente no dependen exclusivamente o no dependen al final la decisión del propio equipo de gobierno de la ciudad, pero sí que evidentemente son prioridades en las que creemos que no se ha trabajado suficientemente o con suficiente intensidad. La privatización o la existencia de un hospital público aquí en San Cugat es una reivindicación histórica. Hace muchos años que se oye hablar de la posible que el Hospital General pueda ser el hospital de referencia, luego se ha hablado de algunas alternativas. Los políticos en campaña sí que es cierto que hacen ese tipo de alegaciones, pero yo no las he visto materializadas, no hemos visto ningún tipo de movimiento real para que eso sea así, y las personas de San Juan siguen teniendo que desplazarse en los peores momentos, que es cuando les falta la salud, a poblaciones relativamente cercanas. Y digo relativamente cercanas porque, simplemente por poner un ejemplo personal, que cualquiera puede encontrar en su propia familia personalmente, yo tuve a mi padre hospitalizado durante estos dos últimos veranos, y no solo es el desplazamiento a una ciudad cercana, sino el coste económico que te cuesta desplazarte a atender a tu familiar. Porque evidentemente el transporte, no hay transporte directo hacia el hospital, el transporte público tiene sus deficiencias, especialmente en verano. Si vas en transporte privado, encontrar aparcamiento por cerca del hospital de la Mutua de Tarrasa es como casi milagroso, y por tanto no solo es el tiempo, la dificultad, la problemática cuando tu familiar se encuentra realmente mal, sino el coste económico que eso tiene, y eso se multiplica por todas las personas que tienen que acudir no solo al hospital cuando están ingresadas, sino cuando tienen que hacer pruebas diagnósticas, cualquier cosa. Es un desastre, es una gran carencia que tiene San Juan, unida a la carencia que ya tiene algunas especialidades en el ámbito de la primaria, que también es otro tema.
Sergio Blasque, de Ciutadans.
Sí, esto es un tema recurrente que sobre todo yo creo que estuvo muy en boga hace aproximadamente un año o un par de años, ¿no? Cuando estaba, ¿no? Un par de años ya, sobre todo cuando estuvo el conseller Comín, y nosotros como grupo municipal nos reunimos varias veces con los sindicatos del Hospital General de Cataluña, y como decía Lourdes, efectivamente, un poco, si lo vemos en retrospectiva, es la carencia número uno que tiene San Cugat. O sea, tanto San Cugat, Rubí, Castellbisbal, que al final son 200.000 habitantes, que no tengan un hospital de referencia, la verdad es que es vergonzoso. No existe otro adjetivo, sino que es vergonzoso, y que, como se suele decir, hay que poner fil a la agulla. En su día lo digo por estas conversaciones que tuvimos, y estuvimos también en el Parlamento de Cataluña al respecto. El conseller Comín, yo creo que quería utilizar como cortina de humo el tema del Hospital General de Cataluña, e hizo una oferta que era, vamos a decir, ridícula o muy insuficiente. Cuando hablas con los sindicatos, bueno, parece raro que no se llegue a un acuerdo, porque aquello es una mole de edificio y hay determinados sectores que están absolutamente infrautilizados. Por lo tanto, sería un ejemplo de cooperación público-privada, y yo creo que tendríamos que ganar las dos partes. Entonces, ojalá no se haga demagogia con este tema, ojalá todos los partidos que estamos en San Cugat nos lo pongamos como prioritario, y obliguemos, entre comillas, a nuestros partidos que están en el Parlamento de Cataluña a que también se lo tomen muy en serio y se pueda llegar a una oferta, porque yo entiendo que a ellos también a Quirón pues le interesará poder colaborar y poder rentabilizar determinado espacio que tienen, y que este pueda ser por fin el hospital público de referencia que necesitamos. Pero tenemos que estar todos unidos en este tema. Sé que hubo bastantes discrepancias en el pasado. Ahora, cuando hablé, pues sobre todo Mireia Ingla, pues bueno, el conseller Comín, digamos, era de Esquerra, con la señora Conesa en su día. Bueno, vamos a intentar que esto sea cierto, que no sea nada para electoral, que se haga una oferta razonable, que nos sentemos a negociar con los sindicatos y con la patronal del hospital o con los dueños, y que podamos llegar a un entente.
Mireia Ingla, d'Esquerra Republicana.
Sí. Bé, per mi avui és ideal que puguem parlar d'aquest tema, perquè ahir vaig tenir una reunió amb el director del CatSalut, els alcaldables d'Esquerra Republicana, de Rubí, de Castellbisbal, també de la zona, perquè està el Vallès dividit en dues zones, la zona de Cerdanyola, Montcada i Ripollet, que tenen, diguéssim, la referència al Taulí, nosaltres que estem, perquè l'hospital de referència, recordem que és la Mútua de Terrassa, no seria un hospital de referència. Ho dic perquè amb aquests temes, segur la Roser després encara ens podrà concretar més, però amb aquests temes d'equipaments públics i de la sanitat pública, com que és molt especialitzat això, no? Diguéssim, a vegades parlem i no acabem de parlar en concret de com és. L'hospital de referència és la Mútua de Terrassa, perquè un hospital de referència és un hospital ja molt gran i és un hospital on es poden fer, per exemple, hi ha la UBI o hi ha una sèrie d'intervencions molt més especialitzades, que després encara s'especialitzen més i per anar a hospitals, com podria ser la Vall d'Hebron o altres, no? Recordem el que està ara passant, no? Que el Taulí diu que totes les oncologies pediàtriques es deriva a la Vall d'Hebron perquè, diguéssim, que aquí en aquests moments el que s'està dient a nivell internacional és que les coses molt especialitzades s'han de concretar en un equipament perquè ja hi ha l'expertesa, allà hi ha tots els recursos i que, per tant, doncs això també és important. Per tant, diguéssim que també s'avança, no? Respecte a com ha de ser la sanitat pública i sobretot com ha de ser perquè sigui molt més eficient i perquè sigui, diguéssim, resolgui directament els problemes que tenen la ciutadania. Però és obvi que en aquesta zona de Sant Cugat i de Rubí de Castellbisbal, com deia molt bé el Sergio, doncs necessitem un equipament públic, que no un hospital de referència, un equipament públic on, diguéssim, que hi hagi allò entremig entre l'atenció del CAP, l'atenció primària, i el de referència, que seria la mútua de Terrassa, que s'hi puguin fer intervencions ambulatòries, que s'hi puguin fer urgències pediàtriques, aquestes que demanem fa molt de temps, doncs, totes les hores del dia i tots els dies de l'any, doncs són aquest tipus d'equipaments que són entremig i que sense cap mena de dubte aquí necessitem, i en aquests moments el CatSalut n'és absolutament conscient, com ara ha dit evidentment la consellera. Crec que el tema de l'Hospital General no és la intenció de fer res de col·laboració pública o privada. De fet, la idea i una de les coses que sí que es van dur a terme amb la política del conseller Comín i de tot el govern, òbviament, de la Generalitat va ser treure del Siscat aquells equipaments que no fossin 100% públics i, per tant, per anar a poc, no?, conduint aquesta sanitat que volem que sigui el 100% pública perquè és la millor manera d'oferir un servei públic de caràcter universal i de qualitat a tota la ciutadania. En aquests moments, en l'Hospital General crec que queda només un parell de coses concertades, crec que és la hemodinàmica i la radioteràpia, però tampoc no ho sé exactament, no domino massa aquest temps, però la idea seria precisament aquesta, no? Cada vegada deixar que l'Hospital General de Catalunya, en tot cas, si vol que sigui un hospital privat. En tot cas, crec que la compra de l'equipament és una empresa important, estic molt d'acord, i que com que realment també s'ha dit aquí i també comparteixo, hi ha una bona part de l'hospital que en aquests moments no s'utilitza, doncs potser també es pot posar damunt la taula una altra vegada, doncs potser no la totalitat de l'edifici, però sí una part. Però sempre hi ha el govern de la Generalitat i la conselleria tenen molt clar que en tot cas s'ha de tractar d'un equipament 100% públic. Una altra cosa és que la gestió puguem anar-la desvinculant de la Mútua de Terrassa. No ho sé, perquè diguéssim que ho tenim molt afiançat, no?, aquest sistema mutualista de l'Hospital de la Mútua, que no és públic 100%, és evident, però que és un model que fa molt de temps que existeix i que no es pot acabar amb aquest model i menys si funciona de la nit al dia. Però en tot cas no hi ha pas cap idea de que hi hagi res de col·laboració públic o privada, sinó que el que ens necessitem és un equipament en aquests moments, doncs, que resolgui això que deia, no? I alhora enfortir també la primària, que crec que és en la línia de la que s'està treballant, no? Uns CAPs amb molts més recursos, amb molta més confortabilitat també, i incrementar el nombre de metges que en aquests moments, segons la conselleria, encara que costa creure, doncs resulta que no tenim professionals, que no en tenim prou, i que aquesta és una realitat, no n'hi ha prou, i que per tant això és molt complicat, i em sembla mentida, però aquesta és una realitat, i que per tant, doncs nosaltres aquí, com amb la resta de companys, continuarem empenyent perquè tinguem aquest equipament, clar que sí.
Feia que sí amb el cap, la Rosa de Casa Mitjana.
Bueno, perquè ella sí que és l'experta, eh?
No, jo últimament ja no sóc experta en gairebé res, però jo crec que pensar que l'Hospital General de Catalunya pot ser comprat pel CatSalut és fer volar coloms estrictament, és a dir, en absolut. Primera, perquè és un edifici mastodòntic, és un edifici que amb una bona part de les seves ales, diguem-ho així, que no han estat utilitzades, està en unes condicions que probablement s'hauria de, com aquell qui diu, tirar-ho a terra i fer-ho de nou. I per tant, i és d'una empresa molt important com és Quirón Salut, que en té d'altres, en té molt importants a Barcelona, i jo crec que de cap manera, ni com a empresa, ni com a edifici, ni com a res, podem pensar que això passarà a ser un lloc públic. Jo no sé si aquestes ales, diríem, aquestes parts de l'Hospital General que no estan utilitzades es podrien vendre o llogar, o digue-li com vulguis, el CatSalut,
però bueno, això
seria una possibilitat, que potser seria la més barata, la més assequible i la més fàcil, perquè hi ha tota una sèrie d'estructures que ja hi donarien suport i per tant no caldria fer-les.
L'estació de tren.
L'estació de tren, per exemple, i segur que hi ha altres coses, pues, doncs, de conduccions d'aigua, d'oxigen, etc. Una sèrie d'actius que ja estan allà i que es podrien utilitzar. Però jo crec que això que dir ara, que aquest salut comprarà a l'Hospital General de Catalunya, això és, per mi, vaja, crec que és pràcticament impossible. Certament aquí tenim deficiències amb salut, efectivament, però jo crec que en aquests moments potser per on hauríem de començar és per revertir totes aquelles retallades que es van fer abans del 2010. O sigui, hi va haver una disminució de llocs de treball brutal, hi va haver una disminució o una no inversió en utensilis i en coses d'utilitat, en materials, i que, per tant, jo penso que aquí és per on s'hauria de començar. I després, jo crec que des del punt de vista, diríem, raonable de salut, tenir o pensar que podem tenir un hospital de tercer nivell, que és el que etiquetaria amb la Mútua de Terrassa, perquè li diem de tercer nivell, perquè en principi s'hi poden fer totes les accions mèdiques que calguin i totes les proves, això és impossible. O sigui, no hi hauria cap, jo crec, economista ni cap en política sanitària que t'ho digués. Altra cosa és tenir un intermig com es necessitava abans. És a dir, entrenar al CAP, que pràcticament no et poden fer, com aquell qui diu, ni una radiografia de segons quin tipus, i haver d'anar a la Mútua de Terrassa, això és un absurd, diríem. Hi ha un entremig que podria ser aquest hospital de dia, aquest hospital de primer nivell, que atengués aquestes coses, diríem, fàcils o menys difícils, menys complicades. I això sí que podria ser una bona solució. I potser sí que per això, pues, llogar unes ales o tal, perquè ja està clar que un hospital nou no ens el faran. Jo crec. Almenys de moment. Penso que hi ha altres prioritats i que tal com està les finances de la gent, jo no sé com estan les finances de la Generalitat, per suposat, però crec que no és el moment de fer-ho. I per tant, doncs jo crec que i efectivament quan fem un hospital hem de pensar que després l'hem d'omplir de material i l'hem d'omplir de personal que treballi, i efectivament en aquests moments això és difícil, i hem de pensar també una altra cosa, que més del 50% dels professionals joves, i quan dic joves vull dir de menys de 35 anys, són absolutament interins, és a dir, no tenen cap mena de plaça i tenen uns sous d'autèntica misèria. Per tant, si no es reverteix això, és impossible, diríem, pensar en altres estructures que crec que ni des del punt de vista sanitari, ni polític, ni econòmic, tenen raó de ser.
Precisament tinc aquí pels oïdors que no ho saben, però asseguts el que seria l'antic tripartit de la Generalitat, i precisament era d'aquí d'on venia a l'hospital de referència que ha quedat en Via Morta, Vicent San Francisco.
Bueno, Via Morta. Tornem a estar una altra vegada on estàvem fa 2 anys. Això és el que significa, és que des del govern de la Generalitat no s'ha fet res i continua sense fer-se res en absolut, no? És veritat, hem patit unes retallades, i aquestes retallades no s'han revertit. Els problemes de salut són importants, però no només en salut, sinó amb tots els serveis que hi ha al Vallès. I com bé comentaves, amb l'antic tripartit ja vam posar una primera pedra a l'hospital de Rubí, Sant Cugat i Castellbisbal, etc. Jo crec que hem d'anar per aquí, hem d'anar per el que ja havíem fet en principi. Aquesta primera pedra hem de tornar a posar-la i hem de tornar a fer l'hospital aquest de la zona d'aquesta del Vallès. És això.
Doncs volen tornar a intervenir? Sí. Comencem per l'ordre, Eloi Rovira.
Bé, home, bastant d'acord amb tots els que he intervingut fins ara, fins l'última, que el company del PSC, no, ens comentava, doncs, aquesta primera pedra de l'Hospital de Referència del Vallès, tal, l'Hospital Vicenç Ferrer. Doncs, home, evidentment, doncs, potser en el seu dia, quan es va plantejar, doncs, tenia la seva lògica, evidentment, jo no sóc tècnic de salut i, per tant, no sé què va arribar tampoc a aquella conclusió. Va arribar la crisi, van arribar retallades, la manca d'inversió també per part de l'Estat. Clar, és que aquí, quan comencem a parlar de retallades de la Generalitat, al final també ens feu treure, doncs, el contraargument. Sempre parlem de que la Generalitat i les mancances d'inversió, ja, la Generalitat també faria inversions si no li manquessin els recursos que li deuen per part de l'Estat espanyol, no? Per tant, posats a revertir totes les situacions, que tothom pagui el que ha de pagar, i llavors potser la Generalitat també podrà fer la seva feina, doncs, millor, que és el que tots crec que hauríem de desitjar. Per tant, si ens queixem de que la Generalitat no posa recursos, queixem-nos també de que l'Estat no li posa recursos a la Generalitat per poder fer aquests recursos, no? Per tant, evidentment, doncs aquí no ens hi posarem d'acord. I a mi també penso que havent-hi un equipament privat en desús i amb espais, doncs, evidentment, si no és un hospital de referència, que és un hospital de nivell 1, nivell 2, o el que es consideri, doncs per què hem de construir de nou, no? Que té un cost molt més elevat, la compra d'un terreny, la inversió, tot, i duplicar estructures, quan ja tenim doncs, un hospital, un edifici amb molts espais buits, molt ben connectat a nivell de carretera, de ferrocarril, en un nucli municipal, no? Just entre Sant Cugat i Rubí, que són els principals, doncs potser beneficiats en aquest sentit, però on hi ha també més població. Per tant, jo crec que també aplicant una mica de criteris de lògica, d'eficiència i d'estalvi també, doncs abans de construir res de nou aprofitem allà on hi ha, bueno, perquè si els metres quadrats existents que no estan en ús, que estan en desús, són suficients per fer aquesta primera atenció, doncs que es consideri entremig d'un CAP i d'un hospital com el de la Muta, doncs jo crec que hem d'apostar per aquí també, però bueno.
Lourdes Llorente.
No, la palabra a
Mireia. Pues al Sergio, aleshores.
Bueno, yo le cedo la palabra a Mireia. Bueno, brevemente, yo lo que sí que... O sea, estoy muy de acuerdo con lo que han dicho mis compañeros. PSC, aparte. al final acabas llegando a la conclusión, una vez más, que mientras no podamos gestionar nuestros propios recursos, hacer nuestra recaudación, poder hacer una planificación de país, dónde están las prioridades, dónde están las necesidades, qué estructuras el país necesita, poder organizar bien, porque es cierto que empezar a reivindicar desde territorios necesidades concretas, pero sin tener una visión de toda la estructura general, es complicado y al final llegas a la conclusión de que nos hace falta un Estado sí o sí y que tenemos que ir hacia lo que al final nos va a permitir manejar nuestros propios recursos y cubrir nuestras propias necesidades, que es la República Catalana.
Sergio Blázquez.
Gracias, Lourdes, por darme la palabra. Y además, pues, tú, mira, no iba a decir algo, pero lo voy a decir ahora a raíz de tu intervención. Hombre, yo creo que en primer lugar, es siempre un poco la excusa recurrente, ¿no? El hecho de que no tenemos Estado, etcétera. No, tampoco quiero abrir ahora el debate, ¿no? Pero bueno, si hiciéramos un recorte en TV3 que nos cuesta 225 millones de euros al año, con eso ya empezaríamos a tener determinadas cosas. Y luego quería hacer, y por eso he pedido la palabra, una pequeña puntualización, tal vez antes he explicado mal, y cuando hablaba de colaboración público-privada, bien, el hospital evidentemente tendría que ser, digamos, 100% público. Lo único que sí que es cierto, que como han dicho el resto de compañeros y yo mismo he dicho, se trataría, tal vez, no soy experto, pero de utilizar determinado espacio, entonces coexistirían físicamente lo que sería un hospital privado y compartiría, no sé, determinados servicios o estructuras, etcétera, con otra parte del edificio que sería, en este caso, que tendría que ser pública. Y sí, parece, sin ser experto y sin estar 100% en el ajo, por decirlo así, sí parece lo más coherente que tenemos un espacio infrautilizado, bien comunicado, y bueno, y creemos que esta tiene que ser la vía un poco prioritaria de exploración. No, el que el Hospital General de Cataluña, claro, no es nuestro, pero tal vez, digamos, una parte sí que, digamos, ellos estén dispuestos a arrendarlo o a venderlo, no lo sé, pero por lo menos esa vía hay que explorarla, porque lo que no podemos estar es como estamos ahora, ¿no? Es decir, que te rompes un hueso y algo entre comillas, algo entre comillas sencillo, porque no soy traumatólogo, no lo sé, pero entre comillas sencillo, y te tengas que ir a Tarrasa para operarte de esto, cuando seguramente se podría hacer aquí, y luego imagino, no lo sé, determinadas especialidades, como ya está sucediendo, ya sucede, pues no sé, oncología, pues a lo mejor de algunos tipos de cáncer, te tendrás que ir a la Valdebrón, etcétera, lo que sea, pero que se pueda, no sé, cubrir el 80% de lo que le sucede a la ciudadanía de San Cugat, Rubí, Castellbisbal, que se tiene que ir a Tarrasa. Oye, esto es, casi diría, tercermundista.
Mireia Ingla.
Sí. La primera pedra d'aquell hospital, búscala, perquè amb el que ha plogut i el que s'ha enfangat,
2006,
diguéssim que búscala i troba-la, i que no la trobaríem, no? Però el tema és que realment la raó de posar la primera pedra era perquè estem d'acord tots, això ho podem compartir, bueno, de fet ho hem compartit, de la necessitat de tenir aquest equipament públic. Després potser no estem tan d'acord o potser hem anat evolucionant a la necessitat del model d'equipament com a tal, però la necessitat de tenir-lo sí. Llavors aquí, doncs, qui reivindica, i em sembla molt bé, de que ja, llavors ja es va decidir que s'havia de fer, que es pregunti per què no es pot fer. Perquè quan volem un estat, no és una garantia automàtica de per què, no? Si volem un estat precisament per poder tenir els recursos. Després, segons qui governi el país, aquests recursos els farà, utilitzarà millor o pitjor, i per tant aquí hi haurà grans diferències, no? Nosaltres, per exemple, apostem per una sanitat 100% pública, doncs no tothom, no? Si Ciutadans governés, doncs no, potser no ho faria, si governés el PDeCAT tampoc, si governés... No ho sé, eh? Vull dir, no us vull etiquetar, no ho sé, però vull dir que és igual, qui sigui. La qüestió és que no tots ho faríem igual, però com a mínim tindríem l'oportunitat de decidir què fem amb aquells diners que són nostres, perquè ara governem amb una mà al darrere. Qui governa ara, però és igual, qui governés, és que qualsevol d'aquesta taula que governés el país no podria fer el que considerés ells que són millor pel país, perquè vas lligat amb una mà al darrere, una mà i mitja de l'altra, i així és molt complicat. En tot cas, per tant, el tema dels recursos crec que és fonamental i sempre recorrem al mateix perquè és una realitat, i amb això la Lourdes ho ha clavat. Vull dir, si volem parlar de recursos, doncs que ens donin els recursos, i llavors que ens acusin de que amb aquests recursos, amb tots els recursos que té aquest país, ho fem malament. Aleshores, no tindrem excusa, però com a mínim ara sí que la tenim perquè és una realitat. I després el tema de la racionalització, insisteixo, i amb això estic d'acord amb el Sergio, vull dir, valorem, no? Es compra l'hospital o es compra una part, nosaltres sí que volem que quedi molt clar la diferenciació entre l'espai públic i el privat, i la mútua, perquè resulta que, nosaltres ja ho he dit, apostem 100% per una sanitat pública, i aquest és el camí que hem de seguir, no? I després també sempre vetllar pel benestar i les condicions laborals dels professionals, perquè és el sector que més malament ho passa en tots els sentits, salaris, etc. I alhora és fonamental, perquè quan tots tenim un problema de salut important, tots acabem anant a la sanitat pública. Tots acabem anant a la sanitat pública. Perquè tenim una sanitat pública d'un nivell brutal. Perquè tenim uns professionals que són el millor de lo millor. Però, clar, els hem de fer costat, no? I, evidentment, també els usuaris en aquest tema, doncs, no, de poder accedir a la sanitat pública de forma fàcil, perquè nosaltres també defensem que sigui universal, que això vol dir que per tothom, al marge d'on vingui, del seu estatus administratiu, i això vol dir també una proximitat, i en aquest sentit estic d'acord, que ens cal un equipament entre el CAP i, ja ho he dit abans, i la Mútua de Terrassa.
Rosa Casamitjana.
Bé, jo crec que, independentment, diríem, de que el CatSalut pugui fer amb els seus recursos, que són els que té i són limitats i tots ho sabem, jo crec que QuirónSalut no està disposat en absolut a vendre ni una part del seu jardí. I ho dic perquè és una empresa molt important, que té hospitals molt importants a Barcelona i dubto que guanya molts diners, efectivament, i amb la salut, efectivament, i per tant dubto que vulgui, diríem així, alegremente, doncs vendre's una part o vendre-ho tot, o etcètera, etcètera. Això per un cantó. I per tant, jo crec que això ho hauríem ja de descartar de tot. Després hi ha una altra cosa. L'Hospital General de Catalunya atén pràcticament totes les mútues del país. Val? I si tenim en compte que jo diria que, ara m'ho invento, però podria ser que un 80% dels conciutadans nostres tingués, a part de la seva sanitat privada, tingués una mútua, tota aquesta gent, diríem, és atesa, de fet, a l'Hospital General de Catalunya. No per la sanitat pública, sinó per la seva mútua. La sanitat pública només hi pot anar en el cas de radiologia i en el cas de hemodinàmica, en alguns casos. I d'urgències, segons quines urgències, perquè segons quines t'evacuen també a la mútua. Vale? Per tant, és veritat que si tu ara preguntessis al carrer a molts conciutadans de Sant Cugat, et dirien que ells són atesos a l'Hospital General. Però no per la sanitat pública, evidentment, sinó per la seva mútua. Per tant, jo crec que des del punt de vista de l'altre cantó, que és qui ha de posar també les cartes damunt de la taula, jo crec que és inversemblant que l'Hospital General vengui o es vengui. No dic que no pugui fer algun altre tipus de gestió en algun moment, però que es vengui en absolut.
Hòstia, que es prenen altres opcions polítiques, perquè la propietat privada al final està tenir un servicio social. La Constitución no establece la propiedad privada como algo sin límites, sino que tiene que tener una finalidad, y al final quizá el gobierno de la Generalitat se tiene que plantear opciones jurídicas
Perdó, ara d'això només dic que bueno, no, també no. Pot vendre... No,
perdona, ara, sí.
Només, també ho podria vendre o el que sigui i fer-se el seu propi hospital. Allò super mega guai del Paraguai per les mútues, que tampoc l'Hospital General, comparat amb altres
no.
Equipaments
però
d'aquest grup...
Però jo us vull dir que últimament, no. I si n'heu llegit les notícies, l'hospital va fent moltes inversions. Clar, que... Inversions no només físiques, que físiques... Bueno, sí, ha d'endreçar algunes sales que van arribar un moment que feien pena, tot s'ha de dir, però jo crec que fa moltes inversions amb equipaments i amb serveis sanitaris, des del punt de vista de la neonatologia, des del punt de vista de la ginecologia, sí, etc. Sí, és a dir, ell va fent inversions. Per tant, en fi, i després, jo vull recordar que hospitals propis del CatSalut, que són de l'ICS, només en tenim 4 en tot Catalunya. La resta són hospitals concertats, entre ells el Clínic, entre ells Sant Pau, naturalment la Mútua Terrassa, que ja és privada del tot, etcètera. El Brogi, bla, 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 bla. Per tant, diríem, quan parlem de sanitat pública, entenguem que hospitals de l'ICS pròpiament, allò, són meus, només en tenim 4.
Vicent San Francisco.
Sí, només recordar-te una cosa, governar significa responsabilitat, i la Generalitat té molts diners per poder governar. Ara només em faltava que m'haguéssiu parlat ja del 155, perquè és el que estava esperant,
si vols,
ja.
Si vols en parlem,
sí, clar, no,
per
això és
el mal, ets un dels artífexs.
El mal de tot és això, o sigui, sempre estem parlant del mateix. O sigui, no responsabilitzem, sí. Si diem, no, la culpa és que no tenim diners, no, la culpa... Carai, fa 8 anys o 10 anys que està governant els mateixos partits, home, alguna cosa podem fer. Tenim un país i tindrem tots els diners del món? Home, tampoc és això, no diguem mentides. Un estat, per exemple, Espanya, tampoc pot fer el que vol. Hi ha uns pressupostos generals de l'estat que s'han de fer. No és governar, no significa...
Espanya és es l'estat que dijo que uno de cuyos ministros se vanagloriava de que nos hemos cargado
sí,
la
claro.
Sanidad privada
sí,
catalana,
sí,
la sanidad pública catalana.
Y tanto.
Estamos en el marco
claro,
de ese estado.
Eso fue el PP, que ya no está, ¿me entiendes? Y tampoco es así las cosas. Y las cosas tampoco son así. O sea, no se puede decir por unas declaraciones de una persona, sino...
¿Cómo son las cosas?
¿Cuántas veces ha dicho España en roba?
¿Qué tiene que ver eso con la sanidad?
Perdoneu.
¿Qué tiene que ver eso con la sanidad?
Perdoneu.
¿Quieres que acabas las dice
todo el mundo? Acabar un momento, pensa,
Vicent. Només era un petit incís amb el tema. Nosaltres, quan hem parlat que l'hospital de referència ha de ser el que parlàvem a Vicente Ferrer, és que abans de... Quan va sortir la primera idea del Toni Comín, nosaltres vam anar a parlar amb aquest hospital, vam estar amb l'Assumpta Escarp, vam parlar amb els sindicats, vam parlar amb els dirigents de l'hospital i vam pensar el mateix que estava pensant la Rosa. És inviable això que es volia fer. Per això, aquests recursos i aquests diners es poden utilitzar en fer a l'hospital que es tenia que haver fet... Si hagués continuat governant el tripartit. I ara no estaríem parlant d'això.
No entiendo. Pusiste la primera piedra, pero pensabais que era
inviable. No.
No
te estoy diciendo esto.
Vale.
No te estoy diciendo esto.
No, te pregunto.
Es inviable lo que se quiere hacer ahora, lo que se quiere hacer ahora de comprar el hospital. Después de hablar con sindicatos, después de hablar con el hospital, bueno, estos recursos lo que se tiene que hacer y utilizar es para poder hacer el nuevo hospital. Y el nuevo hospital que sea público, no vamos a privatizar o no vamos a dar dinero a un hospital privado. Es que lo que queremos son los recursos públicos para una sanidad pública. Simplemente esto.
Doncs el tema segurament, com bé deia el Sergio, serà recurrent. Vull dir que segurament si les intencions de la conselleria és continuar doncs, evolucionant aquest tema, doncs en tindrem més notícies properament. Voldria comentar-los que també en un altre àmbit, però també d'infraestructures, tenim una bona notícia, segurament per molts veïns de Mirasol que havien reivindicat aquest soterrament de la línia elèctrica d'alta tensió entre Sant Cugat i Rubí, finalment hi ha acord entre els ajuntaments i Endesa, i es durà a terme aquest tram que quedava des del carrer Guadalajara i que creuava la AP7 fins a arribar a Rubí. Una reivindicació que en molts plenaris hem sentit per part dels veïns i que finalment doncs, té aquesta sortida.
Doncs sí, la veritat és que celebrem que finalment doncs, haguem pogut ser vaja, les tres parts implicades, de que hi hagi un acord i una voluntat de fer-ho, i ara doncs, el que falta per definir és com es materialitza o com es concreta aquest acord, doncs perquè evidentment afecta dos municipis i una empresa, s'ha de repartir el cost de la inversió entre les tres parts afectades o beneficiades, en aquest sentit també, perquè a més és un benefici per la ciutadania de l'entorn, i per tant, doncs, a falta de definir doncs, com s'afronta aquesta inversió i quins percentatges doncs, té cada part, nosaltres celebrem que compartir aquesta visió amb l'Ajuntament, sobretot de Rubí, que és també una part important d'aquest procés, i que Endesa doncs, estigui també doncs, per la labor i amb la voluntat de fer-ho. Per tant, ara esperem aquest projecte i el cost i el repartiment i a veure com ho encaixem això en pressupost.
D'aquesta manera quedarà a 100% soterrades les línies d'alta tensió en el perímetre de Sant Cugat. Lourdes de Llorente, com rebeu aquesta situació? I també, si voleu afegir alguna mancança, obrim la carta dels Reis, en aquest cas, per infraestructures que afecten supramunicipals.
Bueno, de nuevo es una reivindicación histórica, ¿no? Yo hace 25 años vivía en Mirasol y ya...
Hoy es un día histórico.
Estamos hablando de, deseos históricos, o sea que estamos, bueno, es aquello de... todo acción, pues todo 25 años después, ¿no? O sea, yo hace 25 años vivía en Mirasol y ya hablábamos en aquella época de la necesidad de esto, ¿no? O sea, bienvenida a la noticia, ojalá realmente se lleve a cabo y se encuentre el dinero, la financiación para llevar a cabo... El soterramiento, simplemente pues, alegrarnos de esa noticia, nos parece estupendo porque la situación realmente es muy penosa en esas líneas.
Sergio Black, de Ciudadanos.
Bien, pues yo no echaré las campanas al vuelo porque, visto lo visto,
sí,
hasta que la torre sí. No esté quitada físicamente y no está allí, no lo celebraré y espero celebrarlo. Igual, exactamente igual que con el tema de las pantallas acústicas, que tienen que cubrir la autopista y bueno, por lo tanto, también aquí vamos a intentar apretar todos, tanto desde San Cuat como desde Rubí. En su día se hicieron unas mediciones sobre la radiación de la torre de alta tensión y parece ser que no eran peligrosas, pero igualmente, evidentemente, siempre es molesto, siempre será una tranquilidad para los vecinos y una mejora. Y luego vamos a intentar ser proactivos. Y mira, por ejemplo, pondré el caso de un, por ejemplo, de la MD de Valdoreix, que en su día incluso anticipó el dinero para quitar las líneas de alta tensión. Y mira que, en fin, tenemos encontronazos con la MD de Valdoreix o su gobierno y no estamos de acuerdo en muchas cosas, pero hay que reconocer que en ese caso sí que se pusieron las pilas y lo intentaron y fueron proactivos, pues vamos a pedir lo mismo también al Ayuntamiento de Sant Cugat, y porque los vecinos al final se sienten mareados, sin muchas promesas, incumplidas, y bueno, pues si se ha llegado a un acuerdo, perfecto, pero apretar entre todos para que esto se haga posible lo antes posible.
Mireia Ingla.
Em sembla bé això que deia el Sergio de demanar també aquest compromís que en el seu dia va fer possible, no?, el soterrament de la majoria de les torres i de... allò que també en aquell dia vam dir que era un dia històric, sí. Realment, perquè realment
una
ho va ser
territori
clar,
absoluta.
Clar, però ho va ser el dia que ja estava, diguéssim, anteriorment, doncs, bueno, les bones notícies són importants, però és veritat que hem de ser prudents, però bueno, és veritat que hem començat com a mínim, no? I això també s'ha de posar en valor, perquè bé, hem de tenir esperança en que les coses es vagin movent, no? I hem començat amb, bueno, ja feia dies que anàvem aquestes converses també amb l'Ajuntament de Rubí, que era clau en aquest cas, i que, bueno, això és una esperança també pels veïns i les veïnes, que evidentment el que volen és que això se solucioni, però si els hi anem donant la notícia de que això es va movent, ara el que hem de fer nosaltres és empènyer, això és el mateix que dèiem abans, ara és empènyer també des de tot el consistori, no?, al marge de determinades posicionaments amb algunes coses, però com que tots coincidim amb que aquesta és una necessitat pel barri, com també el de les pantalles acústiques, perquè aquells veïns tenen dos problemes molt greus alhora, que això també té tela, diguéssim, no?, que tenen la torre allà al costat i l'autopista allà al davant, doncs crec que la nostra feina és empènyer per arribar a aconseguir amb èxit i fer el que calgui, i amb això crec que ens hauríem de posar tots d'acord, i sobretot a partir del maig, doncs posar-nos d'acord amb que això continuï endavant i ho aconseguim.
Roser Casamitjana.
Jo també me n'alegro perquè jo vull recordar que en el seu moment, quan es van soterrar totes les línies de Valldoreix concretament, Rubí es va negar a participar en el soterrament d'aquesta línia, que era en aquell moment molt més fàcil, segurament hagués comportat molt menys gasto, diríem, etc. Per un error que jo ignoro absolutament, però Rubí en aquell moment no va voler participar i va quedar allà
sí, com una flor, doncs aquesta línia. Jo voldria dir-vos, jo també, jo estic molt contenta de que això sigui així, per suposat, eureka, eureka, però jo només vull recordar, i potser tinc el dia pessimista avui, que a Vall d'Oreig, des del moment en què es va anunciar i es van començar les converses amb Endesa, l'AMD, el propi Sant Cugat i l'empresa que gestionava això, que ara no recordo el seu nom, van passar gairebé 20 anys, gairebé 20 anys. Perquè això vull recordar que ho va començar el tripartit d'Esquerres amb la Montse Turu al capdavant, anant a buscar tot arreu, trucant portes per aquí per allà, i les línies aquestes es van eliminar el 2014. D'acord? És a dir, que si tireu enrere i conteu, doncs 20 anys potser no, però són 15. Val? Per tant, a mi m'agradaria que, contentíssima de que s'hagi arribat a un acord també a tres bandes, però que es fes efectiu si pogués ser, o sigui, que no fos un anunci, diríem, electoral per part de tothom, que també podria ser, i que es portés a terme, no esperant 15 anys, si pogués ser.
Vicenç Francisco, del PSC.
Doncs, que és una molt bona notícia, és molt bona notícia que es puguin soterrar les línies, i estic d'acord amb el que ha comentat ara, del que va passar al Vall d'Oreig amb el govern de Montse Turu. Finalment es van poder soterrar totes les línies d'alta tensió a Vall d'Oreig, i ara el que hem de fer és també soterrar la línia aquesta de Mirasol. Estic d'acord amb el que ha dit el Sergio, que potser hem d'empènyer entre tots, i si hi ha un acord, podem intentar que aquest acord es faci el abans possible. Jo crec que és una idea que aquesta taula, més o menys, tenim tots bastant clar, i hem de lluitar i hem de posar-nos d'acord per tenir aquests diners per poder fer aquest soterrament el més possible, encara que hi hagi l'acord amb Endesa. Si hem d'avançar els diners d'alguna forma o hem de fer alguna cosa, fem-ho, però treballem per aconseguir-ho, que no triguem 20 anys des de l'aparició de la notícia a que sigui una realitat això.
La Roser, que està pessimista, però...
No, que no s'està aixafant del dia.
Jo estic encostipat, com a molt, però...
No, però ho dic perquè jo ho vaig viure de primera mà i sé el que va costar un cop, diríem, políticament s'havia arribat a l'acord. Llavors hi va haver la qüestió de diners, i efectivament, en aquell cas, doncs, l'AMD va avançar els diners. Si no els hagués avançat, a lo millor encara tindríem les línies dretes a Vall d'Oreig. No ho sé, però la qüestió és que hi va haver un gest, diríem, que va activar la sort, la cosa. O sigui, si hagués anat per la seva via normal, jo no sé com ho tindríem, m'explico.
Ho deia perquè, lògicament, sí que hi ha un canvi d'escenari en el sentit que l'Ajuntament de Rubí també, doncs, ara s'hi suma la proposta.
Efectivament.
Jo només des d'un àmbit periodístic i encomanam una mica del pessimisme de la Roser, també és la situació d'Endesa, que ara s'està fent una mica de soroll, està en un procés de negociació amb els treballadors i jubilats pel canvi de conveni col·lectiu, que s'exhaureix al juny, i hi ha una de les denúncies que sembla que encara no ha fet massa soroll, però és un tema d'inversions d'Endesa per part d'Enel. Recordem que Enel és una empresa pública italiana, sembla que és un 70% que té el govern italià, i hi ha una... El fet de que ara facin soroll els treballadors, s'estan movent altres temes, i jo no sé si durant aquest semestre veurem algunes xifres que donin o no la raó a aquests treballadors, dient que s'estan esfumant les inversions, és a dir, aquells guanys que aconsegueix l'empresa al territori espanyol, que s'estan anant al repartiment d'accionistes a Itàlia.
Això
repartiment d'accionistes que són, bàsicament, el govern italià. Ho dic perquè amb el tema dels timings i els anys que passen, ja veurem si aquest any tindrem alguna altra notícia relacionada amb inversions.
I Endesa, que s'ha de comprometre i també pagar la part que li correspon. Només faltaria que només ho fessin les administracions.
Llavors, com que té una empresa subcontractada, que és Incatel, o no sé com se li diu, que és la que té...
Vàries empreses.
Tot es va fer com una roda i jo no tinc la culpa la tens tu, etcètera, és igual. No entrarem en detalls.
Doncs hem arribat gairebé al punt de les 10 del matí. Agraeixo moltíssim a l'Eloi Rovira de PDeCAT per haver vingut a la tertúlia, a la Lourdes Llorente de la CUP, al Sergio Blázquez de Ciutadans, a la Mireia Ingla d'Esquerra Republicana, la Roser Casamitjà d'Iniciativa per Catalunya Verds, i el Vicenç San Francisco del Partit dels Socialistes de Catalunya. Nosaltres tornem demà amb la tertúlia i els deixem ara amb el Sant Cugat a fons amb l'Albert Prat.